Matthew Tree té accent anglès, però pensa en català. Va començar a aprendre l'any 1979 i una dècada després feien a la llengua com si hagués nascut aquí. Tant que fa gairebé 40 anys que publica la majoria dels seus llibres en català i a la seva playlist ja no només hi sona Led Zeppelin, aquests que sentim, sinó també Roger Mas.
Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols.
Ara el suplement, un banyolí de Londres, un escriptor que fa una pila d'anys que va canviar el fish and chips pels xuxus. Matthew Tree, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, merci.
Com estàs, Matthew?
Força bé dins el que cap, sí.
T'he posat aquesta cançó que sé que t'agrada, primer Led Zeppelin, després Roger Mas.
Molt, molt, molt. Aquesta cançó del Roger Mas m'encanta, la veritat.
Per què?
És una cançó senzilla, absolutament honesta. A més, com tot el que fa, m'agrada molt la seva veu. És un músic excel·lent. De fet, personalment, crec que hauria d'estar conegut, de ser conegut, molt més a l'estranger, no només als països de parla catalana, diguem.
T'enganxem a Barcelona, però tu ja fa uns quants anys que vius a Banyoles.
Des del 2012, exacte. Empadronat, eh? Vull dir, és seriós, sí.
Que trobaves a faltar el Tàmesi i et vas quedar amb l'Estany, o què?
Amb l'Estany. No, és molt curiós. Quan vaig fer fa molts anys un llibre que es diu Cat, un viatge per Catalunya per veure si existeix, això va ser el 2000, més o menys, i vaig anar a molts llocs de Catalunya que no coneixia. Perquè hi vinc a parlar als estrangers sobre Catalunya i em vaig adonar que no coneixia bé el país. I un d'aquests llocs que no coneixia era Banyoles. I a més, era l'únic lloc on la meva companya tenia l'oportunitat de trobar-me durant tot el mes que estava fent aquest viatge. Mm-hmm. Ens vam trobar a Banyoles, vam descobrir l'Estany junts, ens va encantar la ciutat, i des d'aleshores sempre teníem Banyoles, diguem, al cap una mica. I quan vam tenir l'oportunitat, desgraciadament a causa de la mort dels pares respectius, de comprar alguna cosa, vam mirar a Barcelona, impossible, mm-hmm. impossible. Jo en concret vaig mirar a Barcelona i vaig dir, per què no mirem a Banyoles? I vam passar un cap de setmana mirant com 7 o 8 o 9 llocs diferents i vam trobar un lloc perfecte, el casc antic, que és increïblement bonic, el casc antic de Banyoles, i ara passem la major part del temps allà.
Escolta, Matthew, tu ets un català de pedra picada ja, perquè portes aquí dècades, però l'accent no hi ha hagut manera de treure-te'l del damunt, eh?
No, i això que vaig aprendre el català amb 18-19 anys, més o menys, autodidacta, però l'accent...
Ho has intentat o es pot amb tu, l'accent?
No, mira...
Ja forma part de la teva personalitat, perquè, clar, és un accent, a més, que és molt imitable, no? És a dir, t'han fet imitacions...
Sí. No.
Aleshores, jo hi ha un punt que dic, jo crec que ja se l'ha quedat com a part del personatge. O no te l'has pogut... Ho has intentat?
Home, no em veig com un personatge, però com a part meva sí, perquè he intentat... O sigui, jo recordo la lluita més forta era amb la Leila. O sigui, pronunciar Lluís Llach correctament, això em va costar. I ara el que em costa ara és l'R.
L'R.
I els meus fills se'n foten de mi cada vegada que dic una paraula com terra, perquè he de fer un esforç per aconseguir aquesta doble R, diguem-ne. Mm. Mm.
I per tant, els teus fills, clar, entenc que ells ja han nascut aquí, no?
Són catalans, sí.
Sí.
Són catalans.
Tu també ets català i no has nascut aquí.
Sí, però sóc adoptat, diguem, ells no.
Tu no ets, jo crec que portes tants anys aquí que no ets ni d'un lloc ni de l'altre, perquè quan vas a Londres, per exemple, que tens la necessitat de justificar-te, de dir, no, és que mira, jo sóc ja més català que anglès.
T'explico una cosa sobre Londres, específicament Londres. Altres llocs d'Anglaterra, i ni parlem de països no anglesos com Escòcia o el País de Gales, Londres és el lloc on vaig viure potser el que sempre seran els pitjors records de la meva vida. la malaltia mental, un temps molt desagradable a l'escola, encara més desagradable a la universitat, que de fet vaig abandonar. Hi ha, evidentment, records positius, però els records principals que tinc són molt negatius. I d'altra banda, també és la ciutat del fracàs per mi. O sigui, mai no vaig aconseguir res a Londres. Quan enviava els meus textos, llibres, novel·les, contes a revistes diferents, rebia els petits fulls de rebuig, època predigital, i els enganxava a la porta de la meva casa ocupada, perquè no tenia... estava a l'atur, bàsicament, a Londres, i gairebé vaig omplir tota la porta de la meva habitació, la casa ocupada, amb aquests fulls de refús, em sembla que es diuen oficialment. I el 1984 vaig dir, mira, he de marxar. He de marxar, hi havia la tatxa al poder, etc.
Ara tornaré a tots aquells anys una mica foscos, però per tancar el cicle també de les teves connexions i l'idioma, amb els teus fills a casa, amb què parleu?
Quan eren petits, jo sempre ho vaig tenir molt clar. El carrer, quan sortíem al carrer, els parlava sempre en català. També perquè els seus amics estaven allà, no volia parlar-los en un idioma que els altres no entenguessin. Quan travessàvem el llindar de la porta de casa, jo canviava sempre automàticament a l'anglès. O sigui, a casa a l'anglès, al carrer en català.
No se't feia estrany?
No, gens.
I realment penses en català ara?
Sí, ara que estic parlant en català, estic pensant en català. Quan escric en català, penso en català.
Però tens la capacitat de pensar tant en anglès com en català.
Sí, i tant. He publicat 6 novel·les en anglès, pensant en anglès tota l'estona.
Clar, clar. Bueno, tens aquesta capacitat, no?
Sí. Bueno, és la llengua que els meus pares em parlaven. Vull dir que no...
Anem als pares i anem a una cançó que segur que també explica moltes coses d'aquell Matthew més adolescent. On et porta aquesta cançó, Matthew?
A l'adolescència, justament, perquè els Who han perdut molt, crec, amb el temps. O sigui, hi ha poca gent que els escolta ara, però quan jo tenia 15, 16, 17 anys, eren allà amb David Bowie, o sigui, eren molt escoltats. Tothom escoltava els Who. Quan hi havia els òperes de rock, com Tommy, per exemple, o Quadrophenia, que potser és la cosa millor que els Who van fer, era obligatori escoltar tot això.
El Matthew Trist a punt de publicar gairebé tot, és un dels llibres més personals que ha escrit els últims anys. Diu en Matthew Tripp, mentre buidava el seu pis dels seus pares a Londres, va trobar els diaris de joventut del seu pare. Durant anys no va gosar obrir-los. El pes d'una relació difícil plena de silencis, crítiques i frustracions era massa gran. Fins que un dia va obrir aquests papers. Què t'hi vas trobar en aquests diaris de joventut, Matthew?
Un pare que no coneixia gens. I em sap greu, perquè si l'hagués conegut, la nostra relació hauria estat menys ambigua, per dir-ho així. Perquè era un home... A veure, era un home capaç de ser molt... dir coses, sobretot. Ara, avui en dia, es diria abús verbal. De dir coses molt cruels, tant a ma mare, però potser encara més a mi, com a quan era adolescent, que és una mala època, diguem, per insultar el teu fill. Però a la vegada era capaç de ser molt amable, molt maco, saps? I molt... que deixava clar que m'estimava molt i tot això. De manera que si hagués pogut dir que el meu pare, res i curt, és un fill de sa mare i tal, doncs hauria estat molt fàcil, saps? Perquè dius, meu pare, mala persona, pam, diguem, encasellat. Però no era així, era molt més complicada la relació. I no entenia mai per què, fins que vaig començar els diaris que anaven del 1943, quan ell tenia 17 anys, fins que tenia 22, 23 anys. És a dir, els anys en què no sabia qui era, ni sabia què feia, ni com era, etc. I era extraordinari descobrir aquest home jove que no coneixia de res, però que explicava moltes coses de l'home madur que sí que vaig conèixer.
Escrius que era un home obsessionat amb Déu i amb el sexe.
Sí, bueno, les dues coses, diguem, són sovintegen, diguem, els seus diaris, perquè d'una vegada era religiós fins a un punt extraordinari, o sigui, era capaç de... Hi havia èpoques en què anava a missa anglicana, 7 dies la setmana, que era molt inusual fins i tot per aquella època, anys 40-50. Però constantment, evidentment, era un home jove, tenia contacte amb diverses dones per la feina, treballava en un hospital com a zelador, etc. I doncs coneixia les infermeres, va tenir alguna relació amb elles. Anava a dir relació platònica, però no era així, era com mig platònic, però mai no va arribar al sexe, diguem-ne, al sexe. Com es pot dir això d'una manera que no...
El sexe, sí.
El sexe,
o sigui, no va tenir un embolic fora del matrimoni.
No. Bueno, no estava casat, estava solter en aquella època.
Simplement era una fantasia que tenia.
Sí, o sigui...
Amb tota aquesta gent que es anava creuant.
Hi havia carícies, hi havia petons, i tot això, però mai no va arribar a tenir una relació seriosa amb una dona fins que va conèixer una dona francesa cap al final d'aquella època jove, amb qui va tenir una relació absolutament brutal d'anys de sí, anys de no, anys de sí, anys de no.
I tot això ho has descobert a través d'aquests diaris, a través d'aquests sí. Escrits, un cop ja ell ha mort? No en tenies ni idea de tota aquesta faceta del teu pare?
No. Pel que fa a la francesa, sabia que hi havia hagut una francesa en la seva vida.
Abans de la teva mare. Abans de la
sí,
teva mare.
Abans de la meva mare. Però no coneixia ni la meitat de la missa, la meitat.
T'ha servit per reconciliar-t'hi d'alguna manera amb el teu pare? Escriure
sí,
aquest llibre?
Sí, de fet, el llibre, que també és homenatge a Banyoles, per cert, perquè no hauria pogut viure a Banyoles si no hagués pogut vendre el pis que va comprar el meu pare a Londres. Un pis petit, però un pis a Londres igualment. I llavors, sí, en certa manera és una mena de reconciliació honesta, per dir-ho així. Vull dir, no el condemno per ser mala persona, que de vegades ho era, tampoc, diguem, el poso en un pedestal per haver estat molt bona persona, que de vegades ho era. Senzillament, acabo dient la veritat des del meu punt de vista.
Tu que has estat pare, suposo que abans de descobrir aquests diaris, no?
Sí.
T'identifiques amb la mena de pare que va ser el teu o no hi tens res a veure?
No hi tinc res a veure. No hi tinc res a veure. És més, de vegades he trobat aquella típica situació quan... em sembla que tu no has arribat fins aquí, però quan ets pare, o mare també, hi ha la temptació de repetir coses que els teus propis pares han dit. I jo, quan sento aquestes coses sorgint del meu cap, automàticament censura, apa, no els dic.
I tu em passes.
Sí, i dic una altra cosa que crec que és més adequada.
Què els has explicat als teus fills del seu avi?
Molt poca cosa, encara hauran de llegir el llibre.
Creus que ho faran?
Sí, perquè ara, que tenen 23 anys, des de fa uns 3-4 anys estan començant a llegir els meus llibres, cosa que em sorprèn, perquè normalment els fills no llegeixen mai els llibres dels pares, en el cas que els pares els escriguin. Però van llegir fins i tot la meva autobiografia, que es diu Memòries, va sortir l'any 2004, i els va encantar. I vaig pensar, ostres, que estic fent malament.
Què et van dir?
La meva filla, en concret, el va llegir durant tot un vol cap a Londres, que havia de fer una cosa per la universitat allà, on ara està estudiant, a més de treballar. I va dir que el va començar al principi del vol i no el va poder deixar fins que el vol es va acabar. És a dir, no es va adonar del fet que estava volant, és el que em va explicar. O sigui, estava absolutament enganxada. I el meu fill, que té un vessant potser una mica més pràctic, per dir-ho d'alguna manera, volia saber qui eren les persones que surten al, a l'autobiografia.
Va ser pare relativament gran, tu, no?
Sí, sí, amb 40, 44 anys, sí.
Tornem a aquell Matthew Tree adolescent?
Sí, si vols, sí.
Vinga, va. A couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh. Això també sonava o no? Aquests saps qui són?
Em sona Beth Hart, però...
Aquest és, això és Led Zeppelin una altra vegada.
És Led Zeppelin, aquesta sí. Cançó no,
Good
no la
Good Times
tinc.
And Bad Times. Vull dir que hi encaixa, no?, en aquell moment en què a través de... la porta de l'habitació anaves penjant totes les vegades sí. que et refusaven?
Això era més aviat anys 80. Anys 80, que jo tenia 20 i pocs. I en aquella època, perquè estava dins un entorn anarquista, era anarquista jo, actiu, i escoltàvem en aquella època més aviat grups d'anarcopunk, com Crass, no Clash, Crass, aquest tipus de grup. Poison Girls, coses d'aquestes.
Vas trigar molts anys a entendre que allò que et passava a l'adolescència tenia un nom i un cognom i era trastorn obsessiu compulsiu. TOC.
Sí, en aquella època, quan vaig ser diagnosticat, després de 6 anys de no saber què tenia, es deien un neurosi obsessiva, perquè de fet hi ha una gran diferència entre la compulsivitat i l'obsessió. L'obsessió són pensaments que tu no controles, que són, et fan molta por, a la vegada que saps que són ridículs. Com que saps que són ridículs, no els expliques a ningú més, senzillament deixes que et fan molta por a tu, perquè per tu són molt reals. Això és molt diferent d'un trastorn compulsiu, que és la típica cosa de rentar-se les mans 36 vegades al dia, etc, etc. No? Doncs bé, era un trastorn obsessiu, va començar amb els 14 anys, no vaig ser diagnosticat fins als 20 anys, després d'una crisi nerviosa de debò, amb al·lucinacions i tot això. I jo recordo, vaig explicar tot al psiquiatre. Teníem l'hospital més gran de Londres, just al costat de casa, afortunadament. Va venir el dia següent de la crisi nerviosa i em va dir, tu tens tal, no? I jo senzillament el vaig mirar i vaig dir, perdó, té un nom? Perquè pensava que era l'única persona del món que tenia això, perquè no era depressió, no era nervis, no era ansietat, precisament. Era una cosa molt estranya, molt rara. Afecta 2% de la població en general, aquí també. I em va explicar això el dilluns, cap a psicoteràpia en grup, molt intens, 5 dies a la setmana, 8 hores al dia, i així successivament fins que vaig poder funcionar d'una manera mínimament normal socialment.
Abans de posar-hi nom i cognom, com intentaves silenciar totes aquelles obsessions que tenies?
Vaig inventar tota una sèrie d'històries. Pensava, igualment sóc esquizofrènic. Hi ha una part meva que pensa així, una part meva que funciona dins el món real. Després pensava que era una malaltia que venia des de l'espai exterior. M'inventava una història cada setmana per justificar aquests pensaments completament irracionals. I era 6 anys fent això, o sigui, vaig inventar bastantes històries, totes falses.
L'alcohol va ser un refugi, també?
Totalment, sí, sí, perquè si no saps què prendre, vull dir, sí que hi ha medicaments i cada vegada millors per aquestes coses, per aquest tipus de trastorn, però va arribar al punt de que a causa d'aquest trastorn tenia por fins i tot d'anar a l'escola. Estem parlant de 14-15 anys, més o menys. Doncs per anar a l'escola amagava llaunes de cervesa d'aquelles angleses, saps? Bastant grans.
De mig litre.
De mig litre, si fa no fa, sí. I anava caminant cap a l'escola bevent una llauna de cervesa.
Amb 14 anys.
Amb 14 anys, 14-15 anys. De manera que quan entrava a l'escola tenia els nervis calmats. I l'alcohol, de fet, era una mena d'automedicació, que es veu que molta gent que tenen trastorns d'aquest tipus i no han estat diagnosticats, doncs tiren cap a l'alcohol perquè és una mena de calmant, una mena de calmant.
Es va convertir l'alcohol en una addicció?
Ah, bona pregunta. Jo, els amics em definien com a bevedor. Un bevedor és borderline. Estic parlant de, després del tractament, etc, etc, etc. Avui en dia he eliminat gairebé totes les formes d'alcohol que abans m'agradaven tant, la cervesa, algun destil·lat, no en bec res d'això. Em limito alguns dies la setmana a beure cava, i si no bec cava, bec aigua.
És el teu plaer addictiu,
si més no. Sí, ni vi bec, vull dir, perquè és massa fort. Mentre que el cava sempre és 11:50, és exactament el que estic bevent, i a més és molt més agradable que qualsevol altre...
No necessites celebrar res per obrir una ampolla de cava, per això?
En absolut, no. No. Quan celebro, compro un cava més car.
Aquesta és la manera de celebrar. Per tant, un diagnòstic d'addicció a l'alcohol no l'has tingut mai, Matthew.
No.
El vas poder controlar. I suposo que quan et van posar nom i cognom al trastorn obsessiu compulsiu, vas entendre també que aquella gestió que feies de la beguda tenia a veure amb intentar calmar això, no?
Sí. El diagnòstic va ser un alleujament extraordinari. A més, sota tractament no bevia absolutament res. Vull dir que no.
Com estàs ara, del toc?
Oh, bé.
Es cura o s'ha de conviure amb ell tota la vida?
No, la cura principal és una feina que has de fer tu mentalment. O sigui, els ansiolítics, etc., encara en prenc la dosi mínima, poden ajudar, però la feina l'has de fer tu. La psicoterapeuta que més bé m'ho va explicar va dir, mira, aquests trastorns són coses que tu mateix inventes. I dic, jo? Aquestes coses tan horribles? Els he inventat jo, vols dir? I diu, sí, perquè funcionen com una mena de cortina de fum, de manera que no t'has d'enfrontar al món real. El que tu de què tens por de debò és el món real. I a partir d'aquí vaig entendre-ho tot. I espero que vaig deixar de tenir por del món real, precisament.
Què li diries a aquell Matthew de 14-15 anys, avui dia?
Informa't. Perquè el problema és que en aquella època no hi havia informació concretament sobre els tocs. I ara ha anat una mica cap a l'altre extrem. Ara es fan comèdies sobre el toc. No és un tema còmic. Això puc assegurar qualsevol persona. De fet, no desitjaria ni que el meu pitjor enemic tingués un toc. Són així de durs. Però, com a mínim, hi ha informació ara. I fins i tot, després de fer el llibre de memòries, el 2004, vaig tenir un parell de persones que se'm van acostar al metro, al carrer, dient, gràcies per haver escrit el llibre, perquè ara sé el que tinc jo. O sigui, i per tant, sempre he parlat d'això, a la Marató, de TV3, etc, etc. Sempre he parlat del tema si toca, diguem.
Aquest és Morrissey. No t'agrada, Morrissey?
No m'agrada.
Com és? Massa tou?
No m'agrada.
També té una biografia, Morrissey, eh?
Sí. Que no he llegit ni penso llegir-ho.
També té obscurs, molt... Com és que no t'agrada, Morrissey?
Les coses que diu moltes bajanades... De fet, mai no em van agradar gaire els Smiths. Imagina, jo estava allà amb l'anarcopunk. I el Smith set en...
Representava una altra història.
Una altra història, era sí. Una altra història.
Crec sí. Que Morrissey és dels artistes que té un percentatge més alt de no presentar-se, de cancel·lacions dels seus concerts. Sempre troba alguna excusa per no acabar-lo fent. I, de fet, fa 4 dies havia de tocar aquí a València i va enganxar el concert amb les falles i va dir que no havia pogut descansar perquè a l'hotel se sentien tots els petards i no es va presentar al concert.
Sí, així és.
Mira
sí,
que sí. Els britànics acostumen a ser puntuals i fidels, en aquest cas, no? Musicalment, si més no.
Ah, això és una mica...
Un
això és un mite, un tòpic, sí. Un tòpic mitològic, a més.
Ni puntuals ni fidels a la feina.
No necessàriament, diguem-ho així. Mm.
Què sents ara quan tornes a Londres? Hi vas de tant en tant?
Hi acabo d'anar. Complicat. De fet, vaig publicar tot una mena amb la revista Núvol, la revista cultural Núvol, vaig publicar un petit text que es diu Exit, en el sentit de sortida, i també d'èxit en català, sobre el meu rebuig, sobretot a Londres. Perquè és allò, què va fer aquella ciutat per mi? No gaire cosa, o sigui, no vaig tenir sort allà, vaig viure alguns dels episodis més difícils de la meva vida allà. Tot el que vaig escriure, vaig publicar 2 o 3 coses, mentre que quan vaig venir aquí, al cap de 4 anys, vaig fer un text en català. La setmana següent l'estava presentant amb el Vicenç Altaió i el Joaquim Carbó a la Fundació Miró, i per això durant 10 anys només vaig escriure en llengua catalana, com una mena de botifarra conscient a l'herència anglesa, per dir-ho així. Després vaig canviar perquè vaig començar a tenir idees per novel·les i llibres de no-ficció que s'havien d'escriure forçosament en anglès.
Mm. T'inquieten i t'interessen molts universos diferents, no? Perquè he vist que també has fet recerca sobre el racisme i l'antiracisme, sobre aquests discursos últimament, els últims anys, no? Precisament ara que l'extrema dreta i l'auge de l'extrema dreta amb el discurs etnicista està com està.
Sí, el 2010 vaig fer un llibre que es diu Negre de merda, el racisme explicat als blancs, i en una exposició recent sobre el racisme, que no recordo el nom del local, però va ser una exposició molt gran, vaig anar, per curiositat, i havien posat el meu llibre allà, perquè és un dels pocs llibres en català que explica realment fil per randa el racisme, o sigui, des dels seus orígens fins a com funciona avui en dia.
El Matthew tria avui el suplement, a punt de publicar gairebé tot aquest llibre on narra doncs, algunes de les seves aventures més personals a través de la història del seu pare. Matthew, un plaer, editat per Columna. Fins aviat, et llegirem.
Per mi també, moltes gràcies.
Ara tornem al suplement.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.